Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució, edició diumenge. Avui comencem el programa amb quatre frases de Steve Jobs que ens fan pensar i ens fan reflexionar. La innovació és el que distingueix un líder d'un seguidor. El teu temps és limitat, així que no el malgastis vivint la vida d'algú altre. Sigues insaciable, sigues esbojarrat, i l'única manera de fer una gran feina és estimar el que fas. I em fa molta il·lusió dir aquesta frase amb l'Albert Cuesta. Ben tornat a la Revolució. Com estàs, Albert?
Molt content de veure't una altra vegada.
Jo també, escolta. T'agrada aquest pensament de Steve Jobs? Va ser un home inspirador, no?
Hi ha una frase que m'agrada més, que és aquella que diu farem productes que la gent no sap què vol encara. Ah. Si la gent no sap els que volen i nosaltres els hi donarem.
Sí, això també, però sempre va ser un home inspirador. A mi m'agrada. A tu també o no?
Sí, com a empresari, sí. Com a persona, bueno, tinc els meus dubtes, perquè si has llegit un parell de biografies seves, saps que la seva vida té punts foscos, sí. Tot la vida familiar,
sí. Sí, sí. Els teus seguidors, que ens costa que ens tens molts, Albert, estan contents de tornar-te a sentir en aquest micròfon. Creus que aquesta temporada tindrem moltes novetats tecnològiques, aquest 2024-2025?
Jo crec que sí, i una de les novetats pot ser que peti la bombolla de la intel·ligència artificial.
Sí?
Quan dic petar la bombolla, vull dir que la gent deixi de fer-la servir per fer-la servir, però en canvi l'anirem veient amb cada vegada més dispositius, aplicacions i serveis.
Doncs jo ja estava al·lucinant que en parlarem, perquè ja vaig veure un curt català fet amb intel·ligència artificial, però, o sigui, en el tema vídeo.
Perdona, un curt català era una intel·ligència artificial catalana, perquè si no ja no era català.
No, però el Joan Riebeck, no sé si el coneixes, l'ha fet i vindrà, sí, a la Revolució.
No el conec personalment, però l'he sentit mencionar.
Per tant, interessant parlar aquest tema. De seguida, el Clic a l'Ull amb l'Albert Cuesta d'aquesta temporada. Avui parlarem d'un nom molt protagonista, Apple. I avui també coneixerem una idea que ens ve del Japó, un país i una cultura que, com sabeu, em té fascinada. Avui parlarem a fons del mètode Ikigai, amb Francesc Miralles i Héctor García, dos escriptors que l'han estudiat a fons. A la secció Revolucionats abordarem amb Ricard Castellet una qüestió d'actualitat, com les fake news estan influint en la campanya electoral dels Estats Units tan i tan important. I acabarem el programa amb la secció Connexions, on parlarem de la importància de formar-se per entendre i aprofitar la tecnologia que és la intel·ligència artificial. Veurem si patarà o no patarà. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. El Clic a l'Ull amb Albert Cuesta.
Us ho deia, oients, fa un moment, avui l'empresa Apple serà la protagonista de la secció del periodista especialitzat en tecnologia, Albert Cuesta, col·laborador del Revolució 4.0. Si sou més d'iPhone que d'Android, ben atents a tot el que explicarem d'aquí uns segons. A veure, Albert Cuesta, hola de nou, què tal?
Hola.
Ja tens el nou iPhone 16?
No.
Ho dius pel preu? Quant val?
Aviam, costa entre 959 euros el model iPhone 16 bàsic amb 128 GB de memòria i gairebé 2.000 a l'iPhone 16 Pro amb 1 tera de memòria. Però no, la veritat és que no és pel preu que no el tinc.
Per què no el tens?
Doncs perquè no em sembla que sigui una gran novetat respecte als models anteriors. És a dir, naturalment, Apple es va passar a la presentació explicant les meravelles del nou iPhone 16, però això també ho fa cada any, vull dir, és la rutina de cada començament de tardor, diguéssim, de setembre. Però i si jo tingués un iPhone 15 a la mà, un 14 o fins i tot un 13, encara no me'l canviaria. Sobretot a Europa. Aviam, sí que hi ha un salt qualitatiu. O sigui, la càmera és una mica millor, el processador és una mica més potent, porta més memòria, porten dos botonets nous, un per fer-lo servir com a càmera de fotografies. Com, trobes que agafaves una càmera i disparaves, doncs porta un disparador per fer disparar les fotos. I porta un altre botonet per activar altres funcions, no sé, per bellugar, per canviar el zoom sense haver de pinçar-ho a la pantalla i tot això. Però... ja et dic, tot el que pots fer amb la majoria de les coses que la gent normal pot fer amb un telèfon, amb els anteriors ja les pot fer. I sobretot és que la novetat més important d'Apple, d'aquests iPhone 16 per part d'Apple, és que són compatibles amb la seva pròpia intel·ligència artificial.
T'he de dir que ara, si clar, si ens escolta l'empresa Apple, no estarà gaire content amb l'Albert Cuesta, però m'agrada que l'Albert, perquè jo sempre mira de la tecnologia, sempre m'agrada parlar més de la tecnologia, des de la banda de l'empresa, des d'una mica també com a societat, i sempre he pensat que el millor periodista de Catalunya que t'explica les novetats dels telèfons és l'Albert, no? Jo amb això no hi he entrat mai, perquè no m'agrada tant la part tècnica, però m'encanta perquè tu ho expliques molt bé. I els oients ara, clar, has preguntat. Molt bé, la Durà incorporada, que és el que
sí, la Durà incorporada, i per això els nous iPhone 16 porten 8 GB de memòria, que és el que necessita la intel·ligència artificial d'Apple, que ve a ser com la de Google, com el ChatGPT, com
aquestes
la de Samsung,
dades,
i tot això.
Només la saps tu. Aquesta dada que ara em deies només la saps tu. Digues.
Sí, no, però el que vull dir-te és que per nosaltres, pels nostres oients, això és igual. Perquè és que els telèfons aquests... No, és que surten a Europa sense això.
Val.
Sí, és a dir, Apple ha dit, bueno, la intel·ligència artificial nostra, que és molt millor que les altres, segons ells, bla, 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 la posarem amb els iPhone 16 i amb els 15 Pro a partir del mes que ve. A final d'any la traurem amb altres països angloparlants del món, i a Europa ja veurem. Ja veurem.
Per què? O sigui, està bé, Estats Units, les relacions d'Apple i Brussel·les no viuen el seu millor moment?
No, saps que els acaben de clavar una multa de 113.000 milions d'euros per coses diverses d'aquestes que la Comissió Europea no li agrada ni tot això.
No haver pagat unes taxes a Irlanda, no?
Sí,
que li tocaven.
En aquest cas, fiscal, jo crec que tenen tota la raó. Està bé. Vull dir que aquestes... Però Brussel·les té males relacions amb totes les Big Tech, amb totes les empreses grans tecnològiques nord-americanes. A veure, també té de dir que ara hi ha Comissió Europea nova, ja veurem, que per cert la que porta competència és la socialista espanyola Teresa Rivera, ja veurem com canvia ara que marxen amb Thierry Breton i la Margaret Vestager, que eren les bèsties negres de les tecnològiques americanes.
Clar. Per tant, no recomanem oients de moment aquest iPhone 16 perquè no hi ha moltes novetats i...
Depèn del que tinguis.
Ja, depèn del que tinguis i en aquest cas, no, per això potser t'esperaries una mica. Clar, Apple és una empresa molt important, tecnològica. Jo sé que a tu no t'agrada gaire.
Perdona, no és veritat. El meu ordinador és un Apple, la meva tauleta és un Apple i tinc un iPhone. El que passa és que no és el meu telèfon habitual. A mi Apple m'agrada molt. Jo fa més de 25 anys que tinc productes Apple i els recomano molt.
El recomanes molt.
Absolutament, però també recomano altres marques. Clar. No estic casat amb algú.
Tu no estàs casat amb ningú, amb la teva dona i ja està.
Amb la meva dona i ja està, efectivament, i molt feliçment. Però tu abans has dit una cosa, diu Apple no t'estimen gaire. Home, fixa't que no m'estimen, que no sóc dels periodistes que conviden a les seves presentacions.
No et conviden?
No.
Anem a dir-ho. Apple, a veure, els senyors d'Apple ens escolten o no al Revolució?
No ho sé, espero que sí.
No, però que m'hi diuen bé, ens conviden els dos, a veure.
Vale.
Sisplau, senyors d'Apple, per favor, facin el favor de convidar el senyor Albert Cuesta, perquè és el periodista històric de tecnologia a Catalunya, i com és que no convida?
Saps què passa? És que no només Apple, la majoria de les marques...
Un moment, els hem de dir en castellà o en anglès?
Bueno, jo crec que tenen intel·ligència artificial per traduir-nos. Bueno. La majoria de les marques, i no només Apple, només conviden els fans, és a dir, a la gent que explicarà...
Que parlarà bé d'ells.
Exacte. Sí, en el moment en què tu ja no parles només bé...
Ja no conviden.
És que no és una qüestió de ser o no ser crític, és qüestió de no parlar només bé. Llavors, tant Apple com altres marques, el que volen és convocar a gent que només transmeti el seu missatge de manera acrítica. I com que jo això no ho sé fer i crec que no és el que els meus oients, espectadors, lectors necessiten, doncs llavors no sóc un convidat fàcil.
Bé, anem a dir-ho. Per si acaso, senyors d'Apples, l'Albert Cuesta i la Xantal Llavina volen venir, les presentacions. Encara que siguem una mica crítics, jo crec que els hi val la pena que ens convidin. Como pez en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. A veure, l'Albert Cuesta avui ens aconsella això, no comprar el nou iPhone, i jo deia això.
No comprar-lo encara.
Som insisteix. Conscients que potser ens declararan en persona non grata a Cupertino.
Ja ho soc, ja t'ho he dit.
A veure.
Com que no segueixo el seu dictat, necessàriament, però tampoc soc grata a altres llocs.
Bé, els que són... Jo soc fan de la marca Apple, vaig amb iPhone, per tant...
És molt bo això, que una marca de telèfons tingui fans, és que ho trobo boníssim.
Bueno, a mi, o sigui, és a dir...
Però és un gran mèrit, o sigui, tu no coneixes cap altra marca d'electrònica que els propietaris dels seus aparells s'enganxin, es posin una enganxina de la marca al darrere el cotxe. Això és una fita històrica.
Perquè és una marca molt bona, molt ben treballada, igual que la marca de la Coca-Cola. Perdona, avui estic dient moltes marques.
Però ni tan sols...
Són marques internacionals, no estic fent publicitat.
Tens una enganxina a la Coca-Cola al cotxe?
No, però m'agraden, per exemple, mirar aquests quadres de la marca de la Coca-Cola antics,
sí,
no?
Va, i tant.
No, i jo crec que hi ha marques a la vida que són marques, evidentment, amb els seus punts positius i negatius, però treballades, no? També han aconseguit...
Home, el valor de marca d'Apple és brutal i cap marca d'electrònica ha aconseguit aproximar-s'hi.
Clar, perquè ara parlarem de Samsung i Huawei i no ha aconseguit mai,
mira,
no?
Els únics que ho han més o menys aconseguit, però amb un altre ordre de magnitud, són Xiaomi. Els xinos de Xiaomi, que el que fan, com tots els xinos, és copiar, i tenen un fenomen fan interessant, però no arriba a la d'allò d'Apple. En qualsevol cas, Huawei té fans a la Xina, però és per motius patriòtics, és a dir, perquè a la Xina els hi han dit heu de comprar producte xinès perquè el Trump els americans ens volen ensorrar i no pot ser i tal, i Samsung no ho ha aconseguit mai, això és veritat. Tot i que té productes fins i tot més innovadors que els d'Apple.
Estàs d'acord per això que el que deies, que els usuaris de Samsung o Huawei no tenen aquesta devoció per aquesta marca.
No, i em sembla bé, perquè jo això de tenir devoció per un catxarro per uns quants xips, la veritat és que no ho acabo.
Però hi ha alguna marca, tens devoció per alguna marca, que sigui de telèfon o una altra,
No, en general no, sí.
No? Cap marca?
No.
Només devoció per la teva dona?
Sí, per les meves, i per la resta de la meva família, naturalment.
Clar, jo també. Mira'm com el sol ens mira, la teva pell brilla, sembla una postal barata de les illes. Mira'm com el sol ens mira, més novetats d'Apple, rellotge més prim, més petit, explica'm.
Sí, a la presentació els iPhones no van ser els protagonistes, la presentació del dia fa un parell de setmanes, no van ser els protagonistes, van dedicar moltíssima estona, es van estar més de mitja hora, jo diria que 40 minuts, parlant de rellotges nous. Un rellotge és un accessori, en principi, l'Apple Watch. Tenen l'Apple Watch 10, que ara és més prim, més petit, nous colors, té més funcions de salut, per exemple, incorpora una cosa que altres aparells d'aquest estil ja porten, d'altres marques, que és que detecta les apnees de la son, que jo no ho sabia, però hi ha al món mil milions de persones que les patim i el 80% no ho saben, que les pateixen. Doncs el rellotge et pot diagnosticar i pots anar al metge i dir, escolti, què em passa, això no dormo bé. Això amb el cas dels rellotges.
Tu i jo, que ens dediquem al món, ensenyem el teu rellotge. No duem, A mi no m'agrada gens, el rellotge.
Bueno, això és un rellotge connectat amb tots els sensors que porta. Té aspecte de rellotge analògic, però porta tots els sensors que porta un Apple Watch.
Val.
Amb la diferència que un Apple Watch l'has de carregar, si no, cada dia, i el meu em dura més d'una setmana.
Jo, en aquest cas, necessito una mica més de pausa, no? A mi, dur tanta tecnologia al cos no m'interessa.
Sí, però és que...
Perquè està bé que ens dediquem al món tech, però també s'ha de desconnectar una mica,
Bueno, però és que a mi em va bé, aviam, quan et vas fent gran, tu t'interessa conèixer el teu cos. I aquests catxarros t'ajuden a conèixer-lo.
A saber com tens el cor.
El cor, les pulsacions, les passes, l'oxigen, les apnees de la son, totes aquestes coses et donen pistes i penso que està bé. El que passa és que jo, per exemple, que no tinc el rellotge, són notificacions. És a dir, si tu m'escrius ara un missatge, jo no el veuré el rellotge.
Clar, i a més t'he d'escriure per Telegram.
Tampoc. Sí, jo prefereixo que m'escriguis per Signal, ja ho saps. Telegram, últimament, que era el ganyet, que ho explicava,
sí,
no? L'altre dia. Home, això fa temps que ho diem. Telegram no ha sigut mai més segur que WhatsApp, ans al contrari. El que passa és que WhatsApp té altres inconvenients que fan que jo no el faci servir.
No hi ha res segur.
Jo sempre a tothom li demano, escriu-me per Signal, però clar, no ho aconsegueixo.
El lloc més segur és casa teva. A veure, auriculars, AirPods.
L'altra cosa que va presentar Apple van ser auriculars nous, sí. Va afegir la funció aquesta de que tu te'ls poses i et redueixen el soroll de fons que hi ha a l'ambient,
sí.
I el va afegir amb el model intermedi, amb el de 180 euros. I va fer una cosa que em sembla superinteressant, que és que el model Pro, que és el que val 250 euros, el més car, d'aquests de botó, perquè en tenen uns d'aquests de diadema, però dels de botó, els Pro, i ha afegit per software una funció d'audiòfon, és a dir, que les persones que tinguin deficiència auditiva poden fer-lo servir per millorar el que els hi diuen. O sigui, que Apple el que vol és que portis els AirPods posats tot el dia, cosa que, bueno, és com tenir milions de persones fent-te d'anunci, perquè són inconfusibles amb aquests botonets de color blanc. Però a mi em sembla bé, i jo diria que obre una porta a noves funcions, perquè ves que, per exemple, els pròxims AirPods portin un termòmetre. O sigui, que els auriculars tinguin sensors mèdics. Aquests que portes al rellotge, per exemple, uns auriculars són molt més adients perquè et mesurin la temperatura corporal. De fet, això Samsung ja ho va fer fa anys.
Que et miri la febre, no? Que et miri si estàs a 37...
Sí, sí. Com evoluciona la teva temperatura al cap del dia, tot això. Insisteixo, Samsung ho va fer anys, no se'n va sortir, ara ves que ho faci Apple i se'n surti, com sempre li passa a Samsung amb Apple, no?
Molt bé. M'encanta sempre com ho explica tot l'Albert Cuesta al Revolució, i ara et faré aquesta pregunta una mica maliciosa, perquè dic, tu creus que tants accessoris presentats eren en part per ocultar una mica que l'iPhone 16 no té res de l'altre món? És a dir, es va parlar més dels altres productes, perquè es guanyen molts diners també venent aquests aparells que no són els telèfons.
Sí, home, aviam, els accessoris, considerant accessoris els rellotges, els auriculars, ja són el tercer negoci d'Apple en volum. Sí,
el
10% de el 10% de la facturació d'Apple són rellotges auriculars. És molt per sota dels iPhones, que són una mica menys de la meitat, i també dels serveis, que venen a ser una quarta part. Però, per dir-te una cosa, Apple, perquè la gent ho entengui, factura més amb auriculars i rellotges que amb Macintosh, que amb ordinadors i amb iPads.
Clar, molt bé.
Llavors, per ells són línia negoci molt important.
Escolta,
tot i que els serveis són la pera, eh?
Ja, per acabar, m'has de dir alguna cosa de l'accessori que has rebut avui del Revolució 4.0. Què t'ha semblat?
Aquesta tassa que la vaig veure a Instagram, em veu fer molta enveja i vaig pensar, a veure si me'n donen una a mi. Gràcies.
Doncs escolta, accessori del Revolució 4.0.
No està connectada.
Pots prendre cafè? Aquests de cafè o té?
No puc prendre cafè i em sap greu, però prenc infusions. Sí, prenc infusions.
Té verd.
Sí, prenc infusions sense teïna i tal, sí.
Molt bé, així m'agrada. Bé, escolta, Albert, un plaer que siguis,
ja igualment,
saps, el Revolució, aquesta temporada, aquest clic a l'ull, ser una mica més crítics amb la tecnologia i també parlar dels aparells. Perquè jo crec que a vegades el Revolució, mira, no hem tocat tant els aparells, està molt bé que aquesta temporada ho fem.
És que és molt important parlar dels aparells i de les empreses. Home, pensa que Apple, per exemple, el factura... La facturació d'Apple és un terç del PIB del PIB de l'estat espanyol. O sigui, és un 20%, un 25% més que la facturació del PIB de Catalunya. Vull dir que són empreses que ja transcendeixen
Tenen temes de... Després fan actes solidaris, no? Imagino, per ajudar la gent, no?
Bueno,
també?
Suposo que si els hi preguntes tenen una divisió de sostenibilitat, de responsabilitat social corporativa.
La fundació... Però,
sí.
Molt bé. Un plaer, Albert Cuesta. Ens veiem aviat. Gràcies.
Igualment, adéu.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en enginyeria, business, arquitectura, filosofia i arts digitals. Vine a la sessió informativa de màsters del pròxim 17 de setembre. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Oient, sabeu què és el mètode Ikigai? Sabeu que tots tenim el nostre Ikigai? Si no sabeu de què us estic parlant, no us perdeu els propers minuts del programa. I molt contenta que sigui avui al Revolució 4.0 el Francesc Miralles i l'Héctor García. Benvinguts al Revolució els dos, què tal?
Encantat.
Molt bé.
El Francesc Miralles és un escriptor amb una llarga trajectòria, ha escrit dotzenes de llibres, molts relacionats amb el que és l'espiritualitat i el desenvolupament persona. I l'Héctor també és escriptor, tot i que es va formar com a enginyer. Per cert, t'haig de dir Héctor o Kirai, m'han dit.
Em dona igual, els dos funcionen.
Molt bé. Avui tots dos venen a presentar un llibre del qual presenten una nova edició, el mètode Ikigai. És un llibre que fa temps que us acompanya, oi, Francesc? És cert que és un llibre que n'heu venut 3 milions de còpies a desenes de països?
Potser ja siguin 5, eh? Està publicat a 70 idiomes i, per exemple, a l'Índia ha estat el llibre més venut durant 2 anys seguits, de tot, de novel·les, de ficció, de no ficció. I no podem comptabilitzar, perquè els autors tampoc controlen tanta cosa, però es venen molts cada any.
Déu-n'hi-do, felicitats, eh? Expliquem, la primera persona que em va parlar d'aquest mètode, us he de dir que és el meu pare, perquè treballa per una empresa japonesa, però com explicaries, Francesc, als oients, què és el mètode Ikigai?
Doncs mira, expliquem una mica jo i una mica l'Héctor. El mètode Ikigai, de fet, és el segon llibre que hem escrit, perquè vam... Hi ha un primer llibre que es diu Ikigai, on explicava el concepte, que ara el lector l'explicarà una miqueta més. I aquí hem fet un llibre totalment pràctic d'exercicis. I Héctor, potser pots presentar una mica el concepte?
L'Ikigai és una paraula japonesa que l'Iki significa la vida i Gai és que siga una vida que valga la pena viure. Si ho poses tot junt seria com el teu propòsit en la vida.
Clar.
Però com és una frase molt llarga, en japonès pots dir només Ikigai. Pots preguntar-li a un amic o a una amiga quin és el teu Ikigai, o pots dir-lo a un xiquet en compte de preguntar què vols ser de major, pots dir quin és el teu Ikigai a la teva vida o els teus Ikigais.
Clar.
I el mètode Ikigai que publiquem ara és un llibre que te guiarà per a poder trobar el teu Ikigai a la vida.
Clar, quines preguntes ens hem de fer, Francesc, et pregunto, no?, per trobar aquest propòsit de vida?
Doncs mira, l'Ikigai té un sistema, un exercici que el lector recomana fer-lo almenys un cop l'any, que té 4 cercles que tu pots omplir i t'ajudarà a saber quin és l'Ikigai. El primer cercle és què estimes fer, què t'agrada més fer a la vida, quina és la teva passió, i tu pots apuntar totes les coses. Segon cercle, en què ets bo o bona, quin és el teu talent. El tercer cercle, per què poden pagar-te? O sigui, quines coses que a tu t'agrada fer i que saps fer bé podries arribar a cobrar per elles. I el quart cercle és el que el món necessita. Llavors, jugant amb aquests 4 cercles, doncs pots arribar a definir el teu Ikigai. Però, de fet, amb el llibre, el mètode Ikigai, el que fem és com un viatge a través de 35 estacions i cada estació té les seves preguntes i els seus exercicis per anar aprofundint en el propòsit vital.
Clar. Héctor, tu vius al Japó? Quants anys fa que hi ets?
Ja més de 20 anys.
I com és que hi vas anar? No sé si és que ja vas trobar el teu Ikigai i havia d'estar al Japó?
La vida, coses que passen en la vida, no? Vaig venir i aquí me vas quedar. És meitat i meitat, ja. Quasi.
Ja. He tingut la sort de ser aquest estiu al Japó. M'ha agradat molt el respecte de les persones, el silenci de les ciutats, no? El tracte de la gent. Amb què et quedaries de la cultura japonesa, Héctor? I que hauríem d'aprendre?
Soc molt roí llegint una cosa favorita o una sola cosa, per això tinc que escriure he escrit molts llibres de cultura japonesa perquè no sé resumir què és el millor.
Sí, de fet, el primer...
Però
que... sí.
el silenci, el... No sé, jo crec que si vaig escriure un llibre que el primer capítol el dedicava a aquesta pregunta que m'has fet i crec que la conclusió era que era el misteri de Japó és el que me... fa que me quede aquí.
Clar, el misteri.
Encara no he
encara no saps per què.
Encara estic descobrint noves coses. És un misteri.
Clar. Francesc Miralles, amb què et quedaries tu de la cultura japonesa?
Jo vaig descobrir l'Hèctor a través d'un llibre que es diu Un geek en Japó, que no està en català, però està en castellà i en molts altres idiomes. I, de fet, aquest llibre és un manual magnífic de cultura japonesa per qualsevol persona que vulgui viatjar. I allà trobaràs 1.000 raons per les quals estimar Japó. Jo et puc dir, després d'11 o 12 viatges, que el que més admiro dels japonesos, com a viatger, no sé com és viure allà, perquè jo no he viscut allà, és el respecte, el silenci...
Coincidim,
Sí, i,
coincidim, francès, totalment. I?
La total honestedat que tenen. L'Hector em deia que el Japó és l'únic país del món on els bitllets de banc que troba la gent pel carrer els torna la policia a veure si troben a l'amo.
I agafar un taxi per la nit és tranquil. No hi ha problemes, no? De fet, no hi ha crims gaires.
Si hi ha crims, són coses molt rares. Sí. Ara s'ha posat de moda la sèrie aquesta, Tokyo Vice, que parla de la Yakuza. Llavors, són coses internes, però és un dels països més segurs del món, això està clar.
Descobrir i potenciar el nostre Ikigai, no? Que ens escolten molts emprenedors al Revolució 4.0. Francesc Miralles, tu quin era el teu Ikigai? Escriure llibres?
Jo fins als 27 anys no tenia cap ikigai. El més semblant a un ikigai que tenia era viatjar, i per això vaig anar molt per Àsia i per molts llocs. I el primer ikigai que jo vaig descobrir era de professor d'alemany. Després vaig tenir un ikigai de ser editor de llibres, després un altre d'escriptor de llibres. Jo et diria que, tot i que tenim molts llibres, l'Hèctor i jo, a dia d'avui escriure no és el que més faig. El meu ikigai és divulgar, fer xerrades, fer cursos, fer tallers per ajudar altra gent a que trobin el seu ikigai.
Està bé. Per tant, avui els emprenedors que ens escolten, jo, per exemple, hi ha vocacions a vegades. Jo volia ser periodista des dels 12 anys.
Afortunada tu.
Sí. Llavors, jo tenia el meu ikigai ja des dels 13 anys.
Perquè, Hèctor, hi ha una cosa que diu sempre, i és, si ets jove i no saps què fer amb la teva vida, benvingut al club del 99%. Oi que sí?
Hèctor, sí, la gent no sap quin és el seu propòsit o de què vol treballar. O el propòsit no només també és la feina, Perquè, escolta...
Jo crec que tu eres molt afortunada, perquè formes part del 1%, que és vocacional.
Ja.
Gent que comença a tocar el piano amb 5 anys i continua fins als 95 anys tocant el piano no és la regla, sinó l'excepció. Està molt bé, doncs podem, quan hi ha un deportista olímpic, o no hi ha que desanimar-se, sinó donar-se compte que també està bé formar part del 99% que no sabem què te costa més. Tens que anar provant moltes coses fins que al final algo fa clic, que jo crec que és la majoria de la gent.
Clar. Per tant, aquest llibre que presenteu avui al Revolució, aquest Ikigai, no? Les preguntes que ens hem de fer, el nostre Ikigai, no? És una garantia per viure molts anys i viure en equilibri, no? També aquesta, descobrir quina és la nostra passió a la vida, Francesc?
Sí, això és el que tots volem, no? Trobar alguna cosa que tiri de nosaltres, que ens doni un sentit, un significat, i les empreses busquen un propòsit. Abans parlàveu d'Apple en un altre convidat, no? I Apple, a l'època de Steve Jobs, almenys sabia molt bé quin era el seu propòsit, i això es transmet als clients i es transmet als treballadors. Per tant, si a casa tenim un propòsit, com a família, amb els fills, amb els amics, doncs podem anar més amb harmonia cap a una mateixa direcció.
Clar. Per tant, Hèctor i Francesc, en aquest cas l'Ikigai serveix pel tema feina, però també pel tema personal, no? M'imagino. Hèctor?
Per a tot, perquè connecta... Jo també ho visualitzo com si fos una brújula que està apuntant a un lloc i tens que anar guiant-te. I si estàs molt desviat del teu ikigai és quan comences a estar deprimit o trobar-te mal o estar incòmode a la teva feina. Entonces, quan ens notem mal és quan tenim que redirigir.
Clar, clar. Trobar aquest ikigai. Doncs avui al Revolució volíem recomanar aquest llibre, una bona lectura, el mètode Ikigai, trobar la teva passió, la satisfacció, la felicitat Em diries, per acabar, Francesc, alguna recomanació més d'aquest llibre? Que, atenció, recordem, 5 milions, deies? Sí. 5 milions i 70 idiomes,
70 idiomes. De fet, a l'Hèctor...
Ja no cal que treballis més.
A l'Hèctor li agrada molt mirar dades curioses, és un enginyer, però és un investigador excel·lent, i ell ha vist que de llibres que hagin arribat a les llibreries, o sigui, llibres que arriben a la venda al públic, en castellà, que va ser el primer idioma en el que el vam escriure, l'únic llibre que té més traduccions que Ikigai és Don Quijote de la Mancha.
Ah, mira-lo, escolta, doncs, moltíssimes felicitats.
A vosaltres, gràcies.
Uns cracs avui, Molt contenta que sigueu al Revolució. Felicitats, Francesc i Hèctor. I el mètode Ikigai, el propòsit de vida. Gràcies.
Les empreses del demà comencen avui. A CaixaBank Day One, el nostre servei de banca especialitzada en startups, scale-ups i inversors, connectem amb l'economia de la innovació i adaptem la nostra oferta de serveis per ajudar a construir el demà de les empreses innovadores. Més informació a caixabank.cat/dayone.
Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
I molt contents avui de recuperar una secció que també és un clàssic del Revolució. Això sí, avui la farem al 50% i ara entendreu per què.
I patia, com l'ex de la Rosalia, i vivia, i bevia, però no em feia ni puto cas.
Ricard Castellet, què tal? Com estàs?
Molt content d'estar aquí, molt feliç. Pues vacances, en marxa, amb ganes, amb energia. Som-hi.
Novena temporada, el Revolució, novena temporada.
Nou anys, ja.
I dic, escolta, Ricard, és que tu i jo ja portem molt de temps, Des de Ràdio Nacional, que fèiem una secció que parlàvem de tecnologia. Nou temporades, com passen els anys,
És un matrimoni que s'havia radiofònic, evidentment, que ningú pensi malament. És un matrimoni radiofònic i jo ja t'ho dic ara, una declaració d'amor. Espero que duri 9 o més anys més.
Clar que sí. Jo dic que em vull jubilar amb el Revolució.
Exacte.
O sigui, fins als 60, em queden 10, a veure si els meus directors em renoven 10 temporades. Bé,
segur que sí.
Avui el Jordi Pi no pot ser aquí, des d'aquí li enviem una abraçada i de ben segur que la pròxima secció
ja la pròxima.
El tindrem aquí.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Aquest va ser segurament el moment més famós del debat electoral entre Donald Trump i Kamala Harris. Trump va assegurar que a Springfield els immigrants mengen gossos i gats, és a dir, les mascotes. Horrible. Ricard, ho escoltem i sembla una bestiesa molt gran, és una bestiesa molt gran, però en el món de les xarxes i la viralització això ho diu amb una intenció, oi?
És evident, per començar és un moment, ja crec que mita una icona del moment electoral, no només d'aquestes eleccions, sinó televisiu. Això passarà per molts anys. S'han fet milers de memes, s'han fet cançons, i s'ha convertit quasi bé en una espècie com d'himne per lo bo i per lo dolent. Perquè, evidentment, el que diu és gravíssim. Perquè, a més de ser gravíssim, és una mentida, és una fake news, que es crea, i hem pogut demostrar, hem pogut investigar científics, diguéssim, digitals, investigant la font de l'origen, i és una fake news pura i dura. No existeix aquesta notícia. I ell la converteix. De fet, hi ha un dada important. Abans del debat, Chantal, hi havia 300.000 comptes de Twitter, o tuits, perdona, X, que estaven ja dient aquest fake news. Ell no s'ho inventa aquí dia. Prèviament, ja existia una onada de fake news tan greu com aquest.
Per tant, és convèncer l'electorat a qualsevol preu, si cal, passant per damunt de qualsevol veritat. Aquest és l'objectiu, no? Per tant, és fàcil, Ricard, tu que et dediques al món digital des de fa molts temps, viralitzar una notícia falsa, no?
T'explico. És fàcil, sobretot, si ets l'Elon Musk, ets el propietari de Twitter X, i per tant, l'algoritme tu el controles i tu pots fer...
I ets amic de Trump.
I ets amic de Trump i estàs dient que tu entraràs al govern de Trump, per això ho ha dit. I això és el teu algoritme.
I per ella.
I més s'ha demostrat, Això no tampoc és una... No, s'ha demostrat que l'algoritme de Twitter està afavorint els tuits d'Elon Musk, que tenen milions, 40, 50 milions de views. Milions de views.
Tots està els afavorint a Trump,
Afavorint a Trump, afavorint a Elon Musk.
En contra de Kamala Harris, Que tant de bo, per cert,
Tant de bo, sí.
Jo
sí,
saps
sí.
que jo dic el que penso, tant de bo, Sigui president d'una dona als Estats Units i Kamala Harris, no sé què passarà, El 5 de novembre ho sabrem, però venen mesos apassionats,
Doncs
expliquem als oients, El senyor Musk està a favor de Trump, per tant, té Twitter a favor,
Exacte.
No? de Donald Trump. Digues.
Exacte, és a dir, l'algoritme de Twitter afavoreix les comptes i els discursos a favor de Trump, i això li dona un avantatge competitiva a la cursa electoral. Hem de tenir en compte, i parlo de Twitter, també hi ha Telegram, hi ha xarxes socials que on els seguidors de Trump estan trobant el seu canal propi, idoni, perfecte, per llançar mentides, créixer exponencialment i que semblin veritat, i no ho són, clar, evidentment.
Perquè, doncs, evidentment, com explicaves, no? Hi ha immigrants a Haití, sí. Però, clar, com s'ha arribat a dir, no?, d'aquesta mentida i aquesta notícia falsa que explicaves, no?, que estava en marxa,
Evidentment, com te deia, a Springfield hi ha 20.000 haitians, Vull dir, assisteix una comunitat que van fugir del seu país, un país amb una situació política caòtica, molt greu, i que van haver de marxar per fugint d'una situació política realment de desequilibri absolut polític i social. Arriben allà i fan la seva vida. Això ja genera tensions, ja genera crítiques per part de Trump prèviament a aquesta fake news, dient que portava malalties i que robaven, etcètera, etcètera. Però hi ha un moment determinat on, i això és curiós, una conta de Twitter que diu que viu a Barcelona...
Que diu que viu a Barcelona.
Una conta fake, no és de cap usuari, és una conta mentida.
De mentida,
però que curiosament diu que viu a Barcelona. Per fer-ho ja més conspiranoic, en la seva bio posa referències a Rússia i a filosofia imperialista russa, ja per fer-ho encara més bonic. I és aquesta conta la primera que llença una imatge d'una persona amb un ànec que deien que era un immigrant que estava menjant ànecs. Aquesta conta llença aquesta fake news, però curiosament Twitter la comença a tuitejar, a retuitejar, se'n fa so... comptes de Twitter molt properes a Elon Musk. Elon Musk participa d'aquesta conversa, per dir-ho així, i arriba a milions i milions i milions. Es demostra que és mentida. Diuen, aquesta foto no és d'aquí, ja. És un altre lloc. I ningú fa cas, perquè la mentida està llançada. I això és molt greu.
Ja. Jo crec que Twitter no és el que era, estaries d'acord, no? Li fem cas, però no és el que era. Però, clar, encara té...
Que té molt poder.
Té molt poder,
Molt poder, i més abans era una xarxa social molt influent, potser inclús més cara, és possible, però lluitava per una neutralitat. Intentava ser neutral. Què passa ara? Ara ja no hi ha neutralitat. La ideologia de Twitter del fundador, del propietari, per això, no fundador, no, del propietari de Twitter és claríssima. I està fent campanya electoral pro-Trump i pro-conspiracions conspiranoiques i tot el que sigui. I a favor de Milei...
Necessitarem que Zuckerberg vagi a favor de Kamala Harris,
bueno, ja veurem, perquè ja
és el propietari, no?, com sabeu, d'Instagram, Facebook, i per tant necessitem que la Kamala tingui unes xarxes socials més favorables.
Sí, i necessitem, sobretot, una cosa molt important, que és que la gent tingui visió crítica. Perquè estem veient que aquestes xarxes socials en un entorn ultraliberal fan el que volen. Ja. I cada cop faran més. Ja. Malgrat els esforços regulatoris per part del govern dels Estats Units i dels governs d'Europa o de Brasil, on Brasil, recordem-ho, volen tancar Twitter per fer fake news, precisament. Tot això genera moltes tensions, sí. Evidentment.
I se marchó i a su barco le llamó libertad.
A veure, Ricard Castellet, per què em poses música de José Luis Perales amb una secció de tecnologia?
On estem ara aquí, Perales? També és un exemple de com es pot crear una fake news, i poso un exemple, i després em posaré un altre del Tomou Penya, que li va passar alguna cosa molt semblant. Però la Perales va ser molt famosa. Van començar a sortir notícies que el Perales havia mort. Escolta, tristament lamentem la defunció del cantant José Luis Perales. Tothom de seguida això, tothom parlant, dient, mira, s'ha mort, sí. I de sobte surt el Perales des de Londres, amb la seva família dient, que estic viu.
Anem a escoltar-lo.
Que estic viu.
Pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España.
Que fort, que el mateix Perales, havent de fer un vídeo, Ricard Castellet, desmentir la notícia.
La seva mort. Estic viu. Per sort, això
sí,
és fàcilment demostrable.
Sí, també li va passar a Miguel Bosé, això,
El Tomou Penya, a nivell més nostrat, ara fa uns mesos també, a Twitter va sortir un tuit dient Tomou Penya s'ha mort. No pot ser això. Ja. Quina tristesa. I després surt el Tomou Penya amb un vídeo i dient, nois, estic viu.
Quanta mentida, eh? Vivim massa, envoltats de
massa
mentida.
Massa mentida, Ricard. Massa mentida, sí? Massa... És molt fàcil avui en dia crear una realitat a partir d'imatges que es demostren que no són reals.
La foto trucada de la princesa.
La foto trucada de la princesa. Tots els memes que hi ha al voltant dels petitos i dels ànecs i dels gatets i dels gossos. S'ha fet una campanya mediàtica a Twitter i altres xarxes socials de recolzament de Trump. Estem en un moment delicat, molt complex. Aquestes eleccions són les eleccions on realment els fake news poden tenir més rellevància. Ja ho van tenir amb les eleccions de Trump i la Hillary Clinton, ja us en recordeu.
Sí,
de la pedrastra i temes molt, molt delicats, però ara ho torna a ser.
A més, amb la intel·ligència artificial, eh? I amb com es pot manipular un àudio, un vídeo, una imatge,
una imatge. I aquí encara no estem, però ja arribarem. Ja sortirà un dia una imatge falsa de la Kamala Harris dient bé saber què. Ho ha passat ja, eh? S'han creat memes que la Kamala Harris amb banderes comunistes. És que és molt bèstia, però això el que passa és que genera una realitat.
Ja, perquè hi ha gent que s'ho creu.
Hi ha gent que s'ho creu, perquè aquest Trump, per exemple, té molta gent que és fidel i que és una, perdona per dir-ho així, una secta.
Sí, sí.
I se'l creu i no posa en dubte res del que puguin dir. I això és molt greu. Necessitem visió crítica de les coses.
Molt bé. Doncs escolta, Ricard Castellet, felicitats per la secció d'avui. Continuarem atents a les xarxes, sempre alerta, per intentar discernir, que ens venen gat per llibre, mai més ben dit, en aquest cas. Moltes gràcies.
Gràcies.
Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
El més important és participar, va dir un que va perdre. Córrer és de covards, va dir el més lent de la cursa. La bellesa rau en l'interior, va dir un que no era precisament el més atractiu. I que l'1 és només un número, van dir el número 2, el 3, el 4. A Denso oferim solucions conjuntes de comunicació a clients i grans marques. Per això seguim sent líders. Som Denso.
Connexions amb Laura Gil.
I molt contenta de saludar de nou a la Laura Gil, ara Chief Data and Analytics Officer de DAM. No exagero si dic que és una de les dones TIC més potents de Catalunya. Com estàs, Laura? Com va?
Pues molt bé, molt bé.
Ho he dit bé, eh? Chief Data and Analytics Officer, eh? Escolta, felicitats.
Queda molt pompós, ja, però al final no deixa de ser...
Feina.
Treballar molt,
feina,
exacte.
Feina, eh? Al programa parlem, com saps, molt d'IA i a vegades no posem prou èmfasi en una qüestió important, no? És una tecnologia que hem de conèixer bé. Laura, això vol dir que la formació i saber-ne és molt important, no?
La formació sempre ha estat important, però cada cop ho és més perquè el ritme dels canvis cada cop són més ràpids, amb la qual hem d'estar aprenent de manera molt contínua.
No hem de ser només espectadors d'aquesta tecnologia, no? De què parlem quan diem que ens hem de formar, no? Què li diries als oients?
Doncs, a veure, per començar, és molt important la formació, però també és veritat que com tot és molt nou i tot està anant molt ràpid, no hi ha una formació que sigui la perfecta per aquest camp en concret, no? Jo ho estic veient amb mi mateixa, perquè jo també m'estic formant, no paro de fer coses, de formar-me, d'aprendre, i el que sí que veig és que, clar, la gent busca com la formació idònia per mi o la perfecta, no? I jo crec que no existeix, sinó que és la suma de moltes coses, no?, que has d'anar fent. Igual que quan aprens anglès no n'hi ha prou només amb
vas fent cursos, sí.
Sí, però també has de veure pel·lícules, has d'anar al país, doncs això és una mica semblant. Has de fer moltes coses per realment acabar-te fent una composició interessant de tot el que et pot afectar. Després, òbviament, hi ha carreres, hi ha formació reglada, hi ha cursos en línia, online, offline... Hi ha cursos online, cursos presencials,
sí.
Hi ha, no sé, hi ha fòrums, hi ha xerrades, hi ha vídeos, hi ha tutorials... Bueno, hi ha mil maneres d'aprendre. Crec que la clau és disparar una miqueta o intentar-ho, no? Intentar disparar diverses coses alhora.
Clar. És a dir, que en funció del que necessitem, Laura, és a dir, si ens hi volem dedicar de ple professionalment o si només volem tenir uns quants coneixements, podem formar-nos d'una manera o d'una altra, no? Segons els objectius, no?
Exacte, sí, sí. I per exemple, també depèn, o sigui, encara que tu no hi estiguis molt a favor,
sí,
o no t'agradi, al final el que entén tothom és que això afecta totes les professions, amb la qual és molt diferent aprendre com et pot afectar la teva professió que aprendre de manera perquè vull treballar-hi i m'hi vull dedicar professionalment, no? Uh-huh. En qualsevol cas, tothom ha d'aprendre. Clar. Això és com una mica el titular, diguéríem.
Ara, el teu equip, no m'equivoco, està amb 40 persones.
Sí, unes 42, sí.
42 persones, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, no? Uh-huh. És important i ara quan parles no, de l'equip, no, posa'm exemples de perfils que necessiten, per exemple, ja la IA generativa, o tenim la IA d'anàlisi de dades, no?
Exacte.
Per quin tipus de feina serveix cada IA? Amb exemples jo crec que sembla és més fàcil, no?
Doncs, per exemple, processament de llenguatge natural és el que permet també doncs, tenir chatbots on pots consultar i fer preguntes, o, per exemple, tot el tema de analítica sí? de dades et permet analitzar una gran quantitat de dades, cosa que la persona és incapaç de fer, o sigui, no podríem arribar-ho a fer. I això ens permet, potser, doncs, tenir alertes, no? De dir, ostres, això no està funcionant, quan tu, potser, ets capaç de detectar alguna cosa que no està funcionant quan has analitzat mils de dades. I això ens permet doncs, tenir un sistema d'alertes de dir, bueno, per exemple, et poso un exemple, sistemes d'una fàbrica de consum energètic. No és el mateix veure la factura dos mesos després que estàs consumint més energia. Això vol dir que hi ha algun problema i que a la llarga s'espatllarà alguna cosa de la màquina, que tenir un sistema d'alertes perquè tens sensors que t'analitzen un munt de dades alhora i et diuen, mira, està passant això significarà que tindràs fuites d'aigua o un consum excessiu d'energia. Doncs aleshores és com anticipar-se a través de l'analítica de dades o de models predictius, no? Això ja estem parlant de gent que s'hi dedica en el tema, no? I això requereix una formació molt, molt, molt específica i molt tècnica. Uh-huh. Si després parlem de gent de negoci, jo crec que hem d'inspirar-los, no? Gent que està a operacions, gent que està a comercial, gent que està a màrqueting, gent que està a finances, els hem d'inspirar, els hem d'ensenyar quin és el potencial perquè ells aprenguin a demanar-nos coses, que sàpiguen què poden fer amb aquestes dades, que sàpiguen quins models podem construir, com els podem ajudar. Per això hem de treballar de la mà, no? Puedo estar con todo el mundo, no, 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 no. Darme las de vagabundo, no, 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 no. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío. Avui parlant amb la Laura Gil d'Intel·ligència Artificial, evidentment, no? El rol específic, no? Cal saber doncs, quins recursos necessita, no? I a banda d'una formació arreglada, no? De quines maneres més, no? Ens podem posar al dia de la IA, no? Exemple de preguntes, no? Que podem fer a experts, no? Amb qui coincidim, és a dir, tu que ho coneixes també i que ho feu servir a la feina diàriament, no? Per molts processos, no? Per molts, sí.
Pel procés de producció, no? Pel procés de venda, per tots els processos, no?
Sí, sí, clar, clar. La idea és això i que cada cop sigui més gran l'impacte, no? Perquè sí que és veritat que aplicant les diverses tecnologies, no? Que engloba el que seria la intel·ligència artificial, el que ens permet és afegir realment valor, no? Als processos o millorar via obtenint costos o millorant el marge. En qualsevol cas, maneres d'aprenentatge, no? Que no siguin potser les més tradicionals, com fer una carrera o la formació més reglada. Jo crec que també és el moment de ja he dit abans, combinar-ho tot. Jo no sóc fan de només fer una cosa, sinó que tot el que fem es pot complementar anant a xerrades, escoltant a gent que en sap. També hi ha moltes plataformes que ofereixen cursos online que o són molt econòmics, inclús alguns són gratuïts com Google o Microsoft que estan oferint formacions gratuïtes. També n'hi ha moltes altres, no? Que si algú té interès també ho puc compartir, que no, però són moltes al final. També seguir gent a les xarxes que domini del tema. A LinkedIn també hi ha una part de formació que està molt interessant. I al final és anar...
No pares a LinkedIn, Que et veig jo molt activa també a LinkedIn, està molt bé.
Sí.
Anar seguint. És veritat, he de dir que jo ara, que em dedico també a observar la realitat, han sortit experts d'IA, de sota les pedres. Hi ha un boom,
clar, s'ha de detectar també quins són els que t'aporten alguna cosa, els que són bons, no?
Clar.
Els que realment et puguin oferir alguna cosa que t'interessi a tu la teva feina, no? Tampoc es tracta d'aquí d'estar escoltant coses que no t'interessen.
Clar.
Però sí que és veritat que hi ha moltes eines i crec que tenim que tenir una certa sensació d'urgència, no? No d'emergència, però sí d'urgència, i dir, ostres, jo no, ja, això jo no ho puc deixar per demà. no? Tinc que començar a fer alguna coseta.
Sí.
I no sé si és mirar vídeos, no sé si és apuntar-te a un curs o intentar aprendre coses noves, no? Al final, jo el que veig és que no només són els professionals que s'hi dediquen a aquest tema professionalment,
sí,
sinó que penso que l'urgència també té que ser de
els directius com vosaltres,
de la
no?
gent que no s'hi dedica professionalment però que són bons en finances o són bons... I això ho portem parlant molt temps, si t'hi fixes, Xantal. Aquí ho hem parlat moltes vegades dels perfils híbrids, no? Que són gent que és molt bona amb la seva àrea, però que ha començat a tenir coneixements de tecnologia, de dades, d'intel·ligència artificial.
Ja.
Seria una mica esta...
Jo, en el meu cas, estic veient la intel·ligència artificial en l'audiovisual. En els vídeos ja flipava que l'altre dia hi havia un curtmetratge fet amb intel·ligència artificial i realment em sorprèn, no?
Nosaltres hem fet pel projecte d'intel·ligència artificial d'Adam, que ja t'ho ensenyaré un altre dia, que avui no ens donarà temps. Hem fet amb IA un logo, una cançó i un vídeo. Brutals.
Val, això ja ha estat públic, sí?
No, encara no s'ha publicat, però ja us ho ensenyaré.
Ens has d'ensenyar.
Sí, sí, és molt xulo.
O sigui, ja la música... el vídeo i el logo ja tot fet per intel·ligència artificial.
Sí, és molt xulo.
Que ràpid, no? Que va tot. Avança molt ràpid i, per tant, hem d'estar super al dia. O sigui, que ja ho sabeu, oients, hem de conèixer què és la IA. Li hem de perdre la por, tenim molts mitjans a l'abast, com deia la Laura Gil. Cadascú segons les seves necessitats, com a directiu, com a emprenedor, com a divulgadora, com a periodista, com a persona... És a dir, el coneixement és molt important en general, no? Doncs ara, el coneixement tecnològic, facis la feina que facis, no?
Sí. A més, tornant de les vacances, jo no sé si la gent s'ha vingut aquí amb les piles posades, no? Sí. Com en plan, deures del nou curs. He tingut com aquestes converses en 4 o 5 ocasions amb perfils molt diferents. I per això vaig pensar que seria un bon tema per parlar amb tu avui.
Com puc aprendre, no?
Sí,
des d'on? Les fonts, on estan les fonts d'informació?
Què faig? Què faig? On vaig?
Quin màster, no? Que faig un màster, estudio?
Sí.
Molt bé. Com sempre, un plaer. Laura Gil, gràcies per ser el Revolució 4.0. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
La Fundació per la Indústria, amb gairebé 5 segles d'experiència, és un referent en el suport als empresaris i les indústries, reconeixent-les com a motor d'ocupació i de compromís social. Estem al costat de les empreses catalanes, n'impulsem el creixement i les ajudem a millorar en competitivitat. Fundació per la Indústria, sempre compromesa amb el desenvolupament industrial.
Acabem el programa d'avui i, com sempre, acabem amb una frase, avui una frase d'un català únic, el pintor Salvador Dalí, un artista innovador que vés a saber què diria o què faria ara amb les tecnologies com la intel·ligència artificial i la digitalització al seu abast. I la frase és aquesta: la intel·ligència sense ambició és un ocell sense ales. Moltes gràcies a tot l'equip que ha fet possible el Revolució 4.0, la Júlia García, el Paco Cotillas, el Jordi Borràs, el Jordi Pi i el Jordi Portals. Bona setmana a tots. Ens retrobem dissabte a la web i diumenge a les 10. I atenció, recordeu que de 4 a 5 de la matinada els diumenges podeu escoltar el programa que fem els dissabtes. Per si no teniu son, el podeu escoltar a la matinada també a l'antena. Sigueu feliços! From his house, yeah.